Radio Vida.
És una secció atípica, diferent, perquè posem en valor l'anàlisi, la reflexió, les preguntes, el pensament. És el Feinejant en Filosofia del Pere Martí, que avui acaba temporada. Pere, bon dia.
Molt bon dia i bona calor.
Potser és una secció poc estiuenca.
Bé, jo crec que la filosofia no té edat ni té època. De fet, jo l'estiu és un dels... de les èpoques de l'any en què practico més, perquè, bueno, ara tinc bastant temps lliure en general.
T'hi pots dedicar tot l'any.
M'hi puc dedicar de manera més extensiva, però hi va haver durant molt de temps que havia d'aprofitar l'estiu per fer aquells projectes que durant el curs acadèmic doncs quedaven relegats. I, home, la calor no convida a pràcticament a res, eh?
Però, la neurona s'estova, eh? Costa fer-la anar.
Però l'ombra en el lloc adequat, en un ambient adequat, convida a moltes coses que poden ser molt interessants.
Doncs avui li traurem el màxim suc i rendiment a aquest darrer Feinejant en Filosofia.
Sí, perquè tenim un programa que en veuràs una mica diferent, de l'habitual. No farem un resum de temporada, els mejores momentos.
No, perquè teniu tots els podcasts i els podeu rescatar. Exacte. Sempre i quan vulgueu, a la maca, a l'ombra d'aquest pi.
I a més hem de celebrar que avui som 7 del 7. El 7 és un número especial, en numerologia. De fet, ja en els pitagòrics... tenia un valor especial dins de la seva nombre sagrat, que era el 10, que els incloïa tots. El 7 era el nombre més sagrat, més perquè era verge. Cap altre nombre de la tetràtquis el podia generar. I per això doncs, tenim 7 dies de la setmana, els 7 pecats capitals, que corresponen a les 7 virtuts. Bé, les virtuts, de fet, són 4 i 3, però si les sumem, cardinals i teologals són 7. Però bé, deixem els números. Si vols anar a comprar loteria, hi ha moltes...
Aprofito.
Hi ha moltes reserves que es fan permanentment als dècims acabats en 7. Però avui no era la intenció parlar de números, sinó d'alguna cosa més... encara potser més esotèrica, que és les perplexitats. Avui el títol del programa és molt curt, Perplexitats. Diu la dita que l'origen de la filosofia és l'admiració, l'admiració davant d'allò que ens deixa astorats, que ens sobrepassa. Deia Kant que nosaltres quedem extasiats davant el sublim, el cel estrellat damunt els nostres caps. Bé, en la seva època no hi havia contemplació lumínica, que és evident, i la contemplació del sentiment moral en el nostre cor. Però bé, a més d'aquest caràcter de quedar astorats i admirats, hi ha un altre tipus d'admiració, admirats per allò sublim, etc., que té a veure amb allò que ens causa una profunda sorpresa. Llavors, aquest tipus d'admiració en diem perplexitat. Quedem admirats, és a dir, perplexos, davant d'allò desconegut, allò que no entenem, o que no hi trobem explicació, allò que és contradictori, allò que diem paradoxal, allò que no quadra, dius, això com pot ser? Això no hauria de ser, però tenim davant dels ulls i diem, com és possible? La perplexitat i l'admiració són la gènesi de la filosofia i, en general, de la cerca del coneixement humà. Per aprofundir una mica més en aquestes nocions, recordaré un text ja una mica ancià d'un filòsof noruec anomenat Jostein Gaarder, que va escriure El món de Sofia, un relat novel·lat de la història de la filosofia que pretenia que fos més païble i tal. Va tenir força difusió, però més enllà de si la gent el va servir per introduir-se en la filosofia, vull fixar-me en una escena inicial, una escena molt quotidiana. La família esmorzant, pare, la mare i el nen, que encara està a la trona, i els pares llegint el diari. Bueno, ara estaríem mirant el mòbil, si
sí,
escrivís
el mòbil a
el senyor Gaarder. I de cop el gos de la família es posa a bordar i el nen petit comença a fer escarafalls. Una cosa extraordinària. Clar, per un nen petit quasi tot és un descobriment. Per un nen petit tot és extraordinari. Goita, mama, això, goita, mama, allò altre. En canvi, els pares no en fan ni cas, continuen en la seva lectura absent. Una altra cosa seria que el gos bordés penjat del sostre, llavors...
O l'evités, això ja faria...
Potser s'hi fixaria, no?
La mare.
D'aquí el senyor Jostein Gaarder en treu una moralitat. Diu, fer-se gran, fer-se adult, és, entre altres coses, anar tornant-se insensible respecte a allò que ens rodeja. És a dir, deixar d'admirar-se. Perdre la capacitat d'admirar-se. I per això, diu, com a filòsof, diu, jo em veig a mi mateix com algú que encara no m'he fet adult del tot, que continua sent d'alguna manera un nen, perquè encara em continuo sorprenent de moltes coses, fins i tot d'allò, d'aquell gos que borda, que els altres no en fan ni cas. Això ens permet entrar en el tema de les perplexitats des d'un punt de vista diferent, perquè n'hi ha que són evidents, no?, que floten en l'ambient i que tots les coneixem i les patim. Però n'hi ha que, doncs, tot i existir igualment, només les percep si es poses unes ulleres d'una graduació determinada. Si no, passen desapercebudes. Com que segurament la conductora del programa i els nostres oïdors coincidirien que la nostra època la podem qualificar d'una època de perplexitats, dedicarem aquest programa a final de curs, com hem dit al començament, a enumerar-ne unes quantes. I la diferència amb altres programes és que no intentarem resoldre-les o explicar-les, simplement enumerar-les. I com veurem...
Ens deixaràs en la perplexitat.
Exactament. En aquella situació ideal per començar a filosofar.
Malgrat l'estiu i la calor.
Malgrat l'estiu i la calor. En aquelles en les quals, més o menys, tothom ja hi ha caigut, doncs, no, segurament no portarem res de nou, més que fer una llista. En d'altres, potser el simple fet d'assenyalar-les ens obrirà alguna perspectiva nova i potser a partir d'aquí potser començarem a entendre alguna cosa que se'ns resistia o que no veiem clara. I potser gràcies a això, aquesta realitat que cada cop se'ns presenta més revoltada i començarem a trobar una mica de sentit, qui sap. Bé, comencem, doncs, per aquestes més conegudes, més universals, i potser la més universal de totes, i la que fa més temps que dura, que ningú es treu de la boca des de fa molts anys, és com és possible que aquest individu hagi guanyat les eleccions. I no cal que et digui quin individu és.
Quin és?
Encara una molt bona part de la societat, especialment el que seria la progressia i la intel·lectualitat europea, no acaben de sortir del seu estat de xoc. He comprovat empíricament com un tio de la catadura moral i el nivell intel·lectual del senyor Donald Trump estigui governant el país més poderós del món i el gresol de la democràcia. Especialment en la primera elecció, el 2016, l'impacte de l'ona expansiva fou descomunal. Alguns encara estan sota aquests efectes, encara estan mirant de trobar el desllorigador que els permeti explicar-se, entendre, dins els seus paràmetres, és clar, com ha estat possible això. A un altre nivell, a nivell també més nostre, més europeu, hi ha una pregunta semblant que ens podem fer, potser no tan inaudita, però que ens... crea aquesta certa perplexitat de l'ascens constant de la ultradreta i el seu accés progressiu al poder en els diferents estats europeus, aquests que ens sentim propers. Com és possible que després de la barbària nazi, del genocidi nazi, ara es trobem amb la possibilitat certa del seu retorn a les nostres societats democràtiques? I encara aquesta perplexitat va acompanyada d'una altra que és certament paral·lela a aquesta. Diu, com és possible que en el si d'aquestes democràcies, en el que el valor més important, el més preuat, és la llibertat i l'autonomia personal, es detecti cada cop una major simpatia i quasi bé admiració pels grans autòcrates de la nostra època, el senyor Putin, el senyor Xi Jinping, i únicament, pel que sembla, perquè per la seva ostentosa i constant demostració de poder, que consisteix, com sabem perfectament, en tenir un control absolut sobre la seva població. Com casa, això?
Perplexitat.
Perplexitat. Una última, i aquesta no hi entrarem gaire, simplement la citarem. Què passa? Que davant de tota aquesta llau autoritari i conservador, què passa amb l'esquerra? On està l'esquerra? En quin laberint s'ha posat que ni se la veu ni en palla ni en pols? Però a banda d'aquestes perplexitats que més o menys tots percebem flotant en l'ambient i a tot de les quals tampoc cal obsessionar-se excessivament, ja hem dit en alguns altres programes que vivim en la contradicció. De fet, alguna vegada hem qualificat la nostra societat d'esquizofrènica. No? Pensem A o afirmem A, però actuem B. Però a part d'aquestes, n'hi ha d'altres més, com deia, submergides, que no són tan visibles. Si aquestes més visibles hi afegim aquestes altres, que no es veuen però hi són i a l'efecte el fan, llavors sí que potser aquest punt d'equilibri, d'aquesta capacitat d'assumir contradiccions, comença a trontollar. I llavors comencem a tenir aquesta sensació imprecisa, incòmoda, de que tot el nostre voltant és molt complicat, molt difícil d'entendre. Hi ha com una angoixa, però que no sabem ben bé d'on ve. Per explicar algunes d'aquestes contradiccions, d'aquestes paradoxes, perplexitats no tan visibles, ho faré a partir de dues obres molt recents. Jo crec que s'han de citar els autors quan tu els fas servir per il·lustrar idees. I, a més, no només per justícia, sinó perquè, si val la pena el seu contingut, és bo de fer-ho arribar a la resta dels teus conciutadans. Aquestes obres de tarannà molt diferent són La roca i l'aire, de Raül Garrigasait, i La fi del progressisme il·lustrat, de Ferran Saez. Són molt diferents, però en elles s'hi plantegen realment qüestions que continuen destacant i destapant aquestes perplexitats. Senyor Garrigasait és un assagista molt intens, original, amb una molt rara qualitat literària, que en aquesta obra rastreja els elements religiosos presents en la nostra contemporaneïtat aparentment laica. No institucionals, perquè també diu on hi ha església no hi ha espiritualitat, això està clar. I una d'aquestes paradoxes fa referència a la nostra relació amb el cosmos. I diràs, relació amb el cosmos, què estàs dient?
No, no. Venim, on anem, aquestes preguntes?
No, no, amb el cosmos.
Cosmos.
En els temps clàssics i preclàssics, la relació de l'ésser humà amb el cosmos era molt estreta. L'ésser humà se sentia pertanyent a l'univers, en el cosmos, que també estava habitat per déus i forces naturals amb les quals convenia estar-hi bé, perquè si s'enfadaven, doncs podies patir-ne les conseqüències. D'aquí els sacrificis, els ritus sagrats d'endevinació, els oracles, etc. Quan els homes no es portaven bé, segur que rebien un càstig. Un càstig per part del cosmos, dels déus, en forma de desgràcia, catàstrofe, penalitat o derrota en la batalla. L'Antic Testament en va ple d'això. Defenses la divinitat, que després tenen com a conseqüència un càstig severíssim pel seu poble. Un dels elements definitoris de la modernitat, ens diu el senyor Garrigasait, deia que un dels trets definitoris de la modernitat és que l'univers, el cosmos, es va buidant de significat i voluntat. Es va convertint progressivament en un pur mecanisme regit per, simultàniament, l'atzar i el determinisme físic, del qual és expulsada qualsevol tipus de finalitat o voluntat i, per descomptat, qualsevol tipus de divinitat. Per tant, a poc a poc va deixant de tenir sentit de fer danses de la pluja per congraciar-se amb els elements, o romeries per intercedir amb un sant o amb una verge perquè s'acabi la sequera o perquè s'allunyi l'epidèmia, per exemple, de la Covid. Deixa de tenir sentit perquè aquest cosmos és un cosmos que no té voluntat. No hi ha ningú que estigui pensant com premiar-nos o castigar-nos. És un mecanisme. Però, paradoxalment, avui torna a reaparèixer aquella sensació antiga, pregona, de responsabilitat, de culpabilitat, de que alguna cosa estem fent malament els humans. I no els humans, sinó cadascú, tu, jo, el veí. I que això que fem malament és la causa de les malvestats que ens estan assolant i de les que vindran en el futur, que, segons el pronostiquen alguns, arribaran fins i tot a fer-nos desaparèixer com a espècie. Que alguns opinen que això ja ens ho mereixem, perquè som una plaga que la natura ja li convé d'extingir, abans no l'acabi destruint. Cada cop que no llancem el plàstic on toca o que consumim productes químicament elaborats, ens sentim com els antics. Com els antics de debò, no els del segle passat, no. Aquells que estan sempre pendents de quin càstig rebrem merescudament pel mal que estem nosaltres cometent, en aquest cas contra la natura, que en recíproca justícia ens tornarà mal per mal. Com hem arribat fins aquí? Com hem arribat a estar en la mateixa situació d'aquests avantpassats tan llunyans i entremig tota la revolució científica i el buidament de sentit i de significat del cosmos? Doncs segurament hi ha una explicació, que a la vegada és senzilla i sofisticada. La modernitat, com hem dit, va expulsar Déu de l'univers i Nietzsche en va fer el certificat de defunció. Déu mort. Però, clar, ja sabem que en la natura els buits s'ocupen. I aquell lloc que va anar deixant Déu vacant, mica en mica el va anar ocupant, què? L'ésser humà, l'individu humà, la naturalesa humana. L'home va anar ocupant el lloc que Déu tenia en el cosmos, però no l'home, l'individu. I aquesta és una transferència que el romanticisme va confirmar definitivament. Des de llavors, la responsabilitat va canviar de bàndol. Si cada un de nosaltres som com Déu i nosaltres som lliures de prendre les nostres decisions, hem de ser responsables. Ja no toca demanar comptes a d'altres. La teodicea, allò de que com pot Déu permetre el mal en el món, ara ja no té sentit. Per tant, com nosaltres podem permetre el mal en el món?
Canvia,
ara, ara som nosaltres que hem de respondre davant del perquè de les inundacions, pandèmies, incendis, i ho fem, i constantment. Quan hi va haver la pandèmia del Covid, a part de si hi van ser els xinos o els americans o d'això, van aparèixer moltíssimes tesis que l'atribuïen a la desestabilització que l'home ha produït en el medi. Aquesta interferència maldestra fa que els equilibris desapareixin i surtin aquestes distorsions que acaben produint en nosaltres aquest càstig. I que si no parem amb això, en el futur hi haurà encara moltes més pandèmies. Moltes tesis d'aquest tipus van córrer en aquells moments i corren avui. Una de les moltes perplexitats que ens envolten, silenciosament, però que ens envolten. En la mateixa obra que comentàvem apareix com un corol·lari d'aquest fenomen que hem comentat de la transferència del poder de la divinitat a l'individu humà. Ens diu el senyor Garrigasait: la noció de creació abans estava reservada exclusivament a les divinitats, a l'omnipotència divina. Però a partir d'un cert moment es va creure que es podia atribuir també a l'acció de l'individu humà, especialment aplicada, això des del romanticisme, al camp artístic. L'artista com a creador significa, en el sentit fort del terme, que l'artista és aquell que és capaç, que té el poder de fer aparèixer la seva obra del no-res. I per això la seva personalitat, la seva individualitat, és considerat una cosa extraordinària, única, singular, perquè és capaç de fer allò que ningú més, només els déus, és capaç de fer, crear. D'aquí el culte modern a la personalitat de l'artista, l'artista com objecte quasi bé de veneració, rebut i acollit pels poderosos de les societats, però a la vegada l'artista confrontat a una cosa tan prosaica com el mercat, on les seves creacions no són sinó una mercaderia més en mans dels qui controlen el mercat. En què quedem? Creacions divines o productes comercials? A la vegada, aquesta figura individual, singular i única de l'artista, quan s'expressa, això és paraula de Déu. Si jo poso un urinari al mig d'una sala d'exposicions, vindran els de seguretat i em faran fora de seguida. Si ho fa un artista damunt una peanya i posa un urinari, això és art. Una creació d'un individu singular i extraordinari.
I es cotitza, a més a més.
Continuem amb les perplexitats. L'altre text que comentava, de Ferran Sáez, ara no ens donarà segurament temps d'aprofundir-hi, potser en un altre moment, tindrem més. Posa de manifest tota una sèrie de contradiccions i perplexitats que són conseqüència del confusionisme cada cop més accentuat, i en els nostres dies especialment, entre els conceptes de natura i cultura, autèntic i artificial. Aquests conceptes s'han convertit, hores d'ara, en comodins que serveixen per justificar una postura i la contrària. La contraposició natura-cultura, autèntic i artificial, ve de lluny. El Renaixement i Rousseau van marcar un punt d'inflexió decisiu per la nostra cultura. En el romanticisme, el paisatge, la natura, va deixar de ser un escenari o marc de lo que es reproduïa i passa a ser el protagonista. I Rousseau, simultàniament, uneix, sembla que d'una vegada per sempre, natura amb bo, bondat, autenticitat, i cultura, societat, amb dolent, pervers, fals, artificiós i inautèntic. El desenvolupament urbà i tecnològic dels darrers segles ha produït constantment moviments que reclamen, reivindiquen un retorn a l'antura. Ara en veurem un. De fet, cada cap de setmana som testimonis d'un èxode massiu de ciutadans que escapen de la cultura artificialitat de les ciutats buscant la bondat i autenticitat de la natura, on podem ser nosaltres mateixos, trobar-nos millor a la nostra humanitat, etc. I nosaltres som testimonis, no sense un cert astorament, de com acceptem estoicament hores i hores d'incomoditat a l'extrema artificialitat de les carreteres per arribar a l'anhelada natura. Platja d'Aro, Lloret, Salou, amb milers i milers de competidors per un metre quadrat de platja natura. O les Valls d'Andorra o a Pedraforca, on han instal·lat dispensadors de tiques per poder accedir al camí cap a l'enforcadura. O els pixapins que en els ruralíssims pobles de la Cerdanya es queixen de que a les autoritats de que les campanes, el rellotge de l'església i els escollots de les vaques no els deixen descansar en comoditat. Tot extraordinàriament coherent. Un últim exemple molt, molt curtet. Diu el senyor Sáez, els aimants i defensors de la natura, aquesta cosa extremament bona i singular, de l'ecosistema i el manteniment de la diversitat de les espècies, en nom de la sostenibilitat i la diversitat, no tenen cap escrúpol de creuar en avió tot el planeta per anar a observar les balenes en el seu hàbitat natural de l'Antàrtida. Tot exquisidament sostenible i coherent. Bé, anem una mica amb l'ala per terra i l'altra ala no sabem com fer-la anar. Ens queden moltes altres perplexitats per desvelar, com aquestes, però de moment l'únic que farem és desitjar un bon estiu a tothom.
Sí, Pere, perquè amb totes aquestes perplexitats que ens has mostrat, que ens has assenyalat, la veritat és que tenim material per filosofar, per pensar tot aquest estiu. Moltes gràcies, Pere Martí, i bones vacances.
A tothom.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim un darrer repàs a l'actualitat penedesenca. L'Assemblea Veïnal de Cunit denuncia la supressió de punts de socorrisme a les platges del municipi. L'Assemblea Veïnal de Cunit denuncia que la seguretat dels banyistes a les platges de Cunit es veurà reduïda aquest estiu arran de la decisió de l'Ajuntament de suprimir punts de socorrisme que fins ara donaven servei a l'alçada del passeig marítim amb l'avinguda de la Font. L'entitat afirma que, segons ha reconegut el mateix consistori en resposta a una reclamació, en aquest punt hi havia una torre de vigilància que no ha estat substituïda després de la renovació de les casetes. L'associació assegura que també ha desaparegut el mòdul de la Creu Roja que històricament prestava suport en aquella mateixa ubicació, fet que suposa una doble pèrdua de recursos en un tram important del litoral, diuen. En la resposta a una sol·licitud presentada per l'Assemblea Veïnal de Cunit, l'Ajuntament afirma que, segons el Servei de Gestió del Litoral, tenen l'obligació de tenir un mòdul de salvament i socorrisme per cada platja del municipi. A Cunit hi ha la platja de Ponent i la de Llevant, amb què es compleix amb la normativa vigent de garantir la seguretat de la ciutadania. Des de l'Assemblea Veïnal consideren que aquesta justificació anteposa el compliment mínim legal a la protecció real i efectiva dels usuaris i usuàries de la platja, especialment en zones d'alta afluència, on anteriorment sí es va considerar necessària aquesta vigilància. Subirats té habilitats 8 refugis climàtics aquest estiu. Es tracta d'equipaments que ofereixen confort tèrmic, descans i seguretat a la ciutadania davant d'episodis de condicions climàtiques extremes, com pics de calor intensa o onades de calor. Aquests espais s'habilitaran en cas que la temperatura sigui igual o superior a 38 graus, segons les prediccions municipals que rebin del Meteocat. A Subirats hi ha 8 refugis climàtics equipats amb refrigeració, de manera que poden garantir una condicions adequades per apaivagar la forta calor i amb disponibilitat d'aigua per als assistents. L'Ajuntament, la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal, el Subigran d'Ordal, el Casal de Can Batista, el Patronat Familiar dels Casots, els consultoris de Sant Pau d'Ordal, Lavern i Ordal, són aquests 8 espais. Obertes les inscripcions per a la 12a cursa de Sant Fèlix. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca han anunciat l'obertura de les inscripcions de la 12a cursa de Sant Fèlix. És una cursa de caràcter festiu i popular per tota la família que se celebrarà el dimarts 26 d'agost després de Gotjos amb sortida des de la plaça Jaume I. L'hora aproximada d'inici de la cursa és a 9:45 de la nit. El preu de la inscripció és de 8 euros i inclou una botifarrada color party posterior. Qui ho vulgui pot assistir únicament a la botifarrada pagant 5 euros. A més, aquest any, com a novetat, el Quintet ha programat música de DJ fins a les 2 de la matinada. Les inscripcions es poden fer en línia a la pàgina web festamajor.vilafranca.cat o presencialment a les parades de venda de merchandatge. I acabem explicant-vos que avui comença el torneig de futbol sala de Sant Pere Molanta. Des d'avui fins divendres es disputa a la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta el 24è torneig de futbol sala Memorial Jordi Petit i David Reventós, sota l'organització del grup de joves de Sant Pere Molanta i el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. La principal novetat és que el torneig el jugaran fins a 8 equips, tots ells amb jugadors locals, i no pas 6, com ha estat habitual en les darreres edicions. En el grup A han quedat enquadrats els equips del Molanta Legends, Can Trabal, Birrestim i la Cantera, mentre que en el grup B hi jugaran els Desmanegats, els Nais, Sant Miquel i el Barri. De dilluns a dijous es jugaran 3 partits cada jornada, a les 8 del vespre, a 9:45 i a 10:15. Divendres la jornada final començarà a les 7:20 de la tarda i acabarà amb un sopar de germanor.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb l'Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta de capçalera, fisioterapeuta que trobareu a Fisiocorp, a Vilafranca, hem estat reivindicant al llarg de tota la temporada que la riquesa, la major riquesa que podem tenir és salut. I ell ens ha estat ajudant, a més, a cuidar, a preservar aquesta salut, a prevenir possibles mals o patologies. I avui acomiadem temporada amb ell. Adrià, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i a tots els oients.
I en aquest darrer capítol li vaig fer un prec. Què et semblaria abordar mals, patologies, lesions típiques d'estiu? Que tampoc tinc clar que n'hi hagin, però li vaig llançar el repte i l'Adrià el va entomar.
Exactament. Dic, escolta'm, va, què farem amb aquest últim programa? I així ha estat. Hem buscat, he revisat, a veure, les lesions d'estiu pues, que poden ser més comunes i enllaçar-ho una miqueta, no?, com moure'ns durant aquestes pues, onades de calor que la setmana passada en vam tenir una de forta. No sé si es va caracteritzar com a tal o es va dir com a tal.
Sí, al final va ser onada. Van ser molts dies de calor i només 3 o 4 d'onada com a tal, oficial.
Vale.
Però sí, tots estàvem ja una mica que no podíem més, eh?
Jo, si em preguntes, per lo poc que dormia la nit de la calor, per mi més que una onada semblava un tsunami, no?, de calor.
Sí, i no s'acabava mai.
Doncs bé, com fer esport amb seguretat, també amb aquestes condicions de calor.
Jo et diria que si no és amb aire condicionat, no t'hi posis.
Que millor que ho deixis per quan arribi la temporada de tardor,
costa,
no?
Sí, costa, però clar, no podem deixar de banda l'exercici que, com ens diu sempre, és un dels grans pilars de la nostra salut.
Totalment. I per tant, no pot ser d'una altra manera que continuar fent exercici, però amb unes condicions o amb uns paràmetres a tenir en compte, ja que és normal amb el bon temps, també augmenta l'activitat física, no? Per què? Pues perquè ve de gust sortir al carrer. Aquesta és una realitat. Sí que és veritat que la primavera i la tardor, per mi, s'emporten la millor època de l'any, no? Però l'estiu també passa. Llavors, anem a parlar una miqueta de quines són les lesions més comunes associades a aquest moment de l'any. Unes recomanacions per fer esport amb seguretat dins aquesta tendència clara de calor intensa a l'estiu, no? Així que anem a descobrir-ho.
Aviam, quins són els mals, les lesions, les patologies típiques estiuenques?
Vinga. Com hem dit, l'estiu ens convida a això. Ens convida a moure'ns més. Ja sigui perquè, escolta, què fem aquest cap de setmana? I la gent pues, s'envalentona a sortir més que si a la muntanya, a fer caminades per la platja.
Proves el pàdel surf.
El pàdel, exacte, el pàdel surf. Gent més aventurera que potser se'n va més cap al Pirineu i es fica per primera vegada amb una barca d'aquestes per fer rafting baixant la muntanya. Baixant entre muntanyes pel riu, clar, evidentment. Ho recomano molt, eh? I és molt divertit, això. Jo recordo... Jo
rafting.
Quan... Ostres, ara, mira, m'ha vingut una anècdota al cap. No la tenia apuntada, per explicar-ho, però mira, ara m'ha vingut, em fa gràcia. I és, jo de petit, jo era bastant més poruc, amb aquestes coses més d'adrenalina, de no saber veure què passava. I va haver-hi una època que vaig perdre una miqueta aquesta por. I l'última vegada, que fa pocs anys que vam anar-hi a fer aquestes baixades de rafting per Rialp, em sembla que era, si no recordo malament, prop de Sort. Ostres, quina gran aventura. Ara, alerta, no us foteu de cap contra una pedra, eh? Però...
Perill.
Ho recomano molt. Potser no entrarien dins les lesions més comunes, no?, els traumatismes, però, bueno, poc li faltaria, poc li faltaria. Doncs bé, clar, aquests factors de risc que van associats, evidentment, no?, gent que durant l'època d'hivern, principis de primavera, doncs no hi ha hagut cap tipus d'activitat física, per tant, no hi ha una preparació prèvia, no? No hi ha un bon condicionament previ. Després també, com que fa calor, ens pensem que ja no cal escalfar, fer aquesta activitat d'activació muscular, articular, prèvia, perquè ens pensem, com que ja anem calents de per si, no? És com que ja no tenim la sensació. Què més? altres factors de risc.
I a vegades perquè t'enreden, no? Va, vine a la muntanya, que pujarem un pic, que farem una ruta circular, no, no passa res, apte per tothom.
Totalment, totalment.
I tu, zero preparació, ni haver-t'ho plantejat massa, t'hi trobes.
Totalment. Mira, ara, com comentava la Goretti amb els talls informatius, hi ha la cursa de Sant Fèlix, no? Que tothom es prepari que vingui a la cursa, que serà molt divertit.
Però prepareu-vos.
Però prepareu-vos una miqueta. Tot i que, com que és poc recorregut, es podrà fer més caminant que corrent, si algú la vol, no?
Aquesta és la veu de l'administrador, no del fisio.
Exacte. Doncs bé, clar, tenim aquestes temperatures altes, la deshidratació, la gent que ens anima a fer coses que no estem habituats a fer, no? I moltes vegades també fer exercici que en aquest moment de l'any podríem considerar que és en hores totalment inadequades, no? Perquè a l'hivern sí que sortirem a fer una ruta de muntanya, potser a les 11 del migdia, 12, i ara si ho feu, escolta'm...
Has mort.
Si no voleu que truquin al SEM i vingui un helicòpter al mig de la muntanya, pues, potser millor evitar-ho, no? Més coses, i aquesta també és molt comuna, és equipament innecessari o inadequat, sí? Sobretot a l'inadequat em quedaria, no? Perquè a fer una activitat, doncs, o amb xancletes, amb bambes d'aquestes... més d'estar per casa, que no pas enfocades per l'esport que vas a fer, o sabatilles velles, no? Després també, en quant a coses equipament inadequat, que serien lesions típiques d'estiu, són les espardenyes, les abarques... Sí? Una tendència a una sola molt dura, molt plana, i ja veureu que ara parlarem de lesions que venen derivades, això.
I que s'abusa molt també de les xancletes, no?, a l'estiu.
Molt, molt, molt.
I això també acaba causant problemes de mobilitat, no?, de la forma com camines.
Totalment.
Que poden repercutir a l'esquena, ens ho has explicat altres vegades.
Mira, totalment. És que si entrem, per exemple, ara que entrem amb les lesions, no?, ja, quines
capítol
són les
lesions. Comunes,
la primera que tinc apuntada és la fascitis plantar. O dolor al taló o tota la planta del peu. Precisament és per això. Aquests casos augmenten molt a partir de la segona, tercera setmana d'agost i sobretot a principis de setembre. Comencen a aparèixer com a bolets a la clínica.
Després d'haver abusat de les xancletes tot l'estiu.
T'ho prometo. Clar, canvia el paradigma de la petjada perquè ens fem una idea. A veure si visualitzem un peu, no? Si jo tinc aquest recolzament que ens dona la plantilla comuna d'una bamba esportiva o d'una sabata mínimament correcta, dona aquest recolzament a tota la planta del peu, sí? Clar, si ho canviem i fiquem una sabata amb la sola completament plana, recta i dura, diguem-ne que l'espai entre el pont, la part més alta del pont de la planta del peu, i la sabata, pues, augmenta, no? Hi ha més distància. Per tant, aquí ja tenim un canvi de pressions. Ja ens dona una problemàtica de sobreestirament, de tensió a aquesta fàscia. Però ja no només això, sinó que fem una sobrecàrrega de la musculatura pròpia dels dits del peu, de la planta del peu. Per què? Pues perquè fem un agarre, no? Hem de, com si volguéssim enganxar amb els dits del peu, a aquesta sola sabata per aixecar-la i fer la passa. Ens és més difícil. Per tant, hi ha una sobreactivitat afegida que, clar, si l'analitzem molt detalladament, és poqueta. Però si es manté al llarg dels dies setmanes i mesos d'estiu, doncs és quan comencen a sortir aquest tipus de problemàtiques.
I que cada vegada més veus la típica xancleta de dit.
Ui,
fora, sí, de la piscina, fora de la platja, pels nostres carrers. Per tant, caminant hores amb aquest calçat poc adequat.
Totalment, totalment. Ui, quin còmode. Jo, mira que les he provat i no sé per què. No me n'en surto d'estar còmode. Jo sóc molt, per exemple, d'anar amb espardenyes. Jo sóc d'espardenyes blanques. Quan arriba a l'estiu, el primer que faig és comprar-me tres parells d'espardenyes blanques perquè s'embruten molt fàcil. I què és el que em passa? Que tinc una sobrecàrrega a nivell dels bessons, del taló, de la planta del peu. Jo ho sé que em passa, no? Però, bueno, és allò que per Lluís s'ha de patir, no? I a mi m'agrada molt anar amb espardenyes. Jo ho he de dir que m'agrada molt. Però té una repercussió a nivell físic que pot derivar lesions. Pot derivar lesions perfectament. Llavors, en aquest cas, recomanacions. anar intentant intercalar pues, calçat amb una bona base, amb aquest tipus de calçat més estiuent, que potser no ens ajuda tant.
Anar combinant.
Anar combinant, per donar-li un moment de descans, no?, també. Què més podem fer? Estiraments dels bessons. Sí, bessons i solis. Això ens ajuda molt. I també de la planta del peu. És una miqueta més complexa. Una de les coses bones que tenim a l'estiu és que acostumem a estar en remull. I si l'aigua és fresqueta, això ajuda molt a distanciar la musculatura, a relaxar-la una miqueta més. Això ens ajuda. Més coses, va. És que aquesta és molt habitual i aquesta m'agrada molt.
Aquesta és bàsica, eh?
Altres. Mira, me'n salto una per parlar d'una altra que, venint cap aquí, parlava amb una persona referent a això. I és les lumbàlgies i les cervicàlgies. Per males postures, quan? Pues quan anem de vacances i no dormim al nostre llit. Quan anem de vacances, i depèn d'aquí, si va molt més lluny o més a prop, les hores, per exemple, que tardarà pues, estant a l'avió o estant al bus, no?, que són posicions molt incòmodes, que intentes potser descansar, dormir, i acabes fet un cristo. Això és molt, molt, molt comú. Ah, també, perquè una persona que m'he trobat em diu, ostres, que aquest cap de setmana estan a la platja, doncs, mira, em vaig quedar adormit fent la migdiada, i, clar, de panxa a terra, amb el cap així del revés, i diu, escolta'm, tens un moment per veure'm? I diu, doncs mira, ara no, perquè me'n vaig a la ràdio. I explicaré el teu cas a la ràdio perquè tothom ho sàpiga, eh? No diré qui és, no et preocupis. Però que serveixi d'exemple per el que hem vingut a explicar. Com prevenir-ho? Clar, com prevenir-ho, no? Hàbits de postura saludable, sí? És com quan anem a les empreses, sempre ho diem el mateix. Hi ha situacions que és inevitable que tinguem una mala postura. Llavors hem d'aprofitar els moments que sí que podem optar per treballar-la, doncs per fer-ho, és a dir, fer un bon enfortiment de la musculatura de l'esquena, mobilitat de les articulacions de les espatlles, del coll, l'esquena en general, per anar descongestionant, no? Aquestes són pautes doncs, d'exercicis, d'estiraments, enfortiments a nivell esquena, a nivell abdominal, que ens pot ajudar molt per a aquestes situacions típiques d'estiu. Perquè és que són típiques, eh? Jo, si agafo un avió, depèn, si són moltes hores, uf, acabo amb el coll que ja no sé on està.
Si marxes uns dies fora, no? Canvies de coixí, de llit...
Correcte. Això és molt habitual. Ai, és que he estat amb un matalàs, gent que se'n va a l'entona i se'n va a fer bivacs a la muntanya, que no n'ha fet en sa vida, i clar, posa't a dormir al terra de pedres amb una estora, com acabem amb l'esquena quadrada en forma de buit i del revés, m'entens? O sigui, això són coses habituals.
I cridant, necessito un fisio.
Totalment, des de dalt de la muntanya. Doncs bé, aquesta seria una miqueta de recomanacions, no? De fer aquest enfortiment, mobilitat, etcètera, etcètera. Vale? Una altra cosa comuna és això d'arrastrar maletes i totes aquestes històries, neveres portàtils.
Sí, van carregades.
Perquè ara cada vegada sembla que fiquem hospitals de campanya a la platja, entre toldos, neveres, cadires, no? Allà sembla, bueno, és com un exercici de gimnàs, quasi bé. Un altre, va, que aquest l'hem comentat just abans de començar, que és a les guins de turmell.
Un clàssic.
Un clàssic.
D'anar a fer muntanya o caminar.
Totalment, totalment. O sigui, la persona que l'acostuma a patir l'estiu és els que acabes de dir tu. Sobretot aquells que van a la muntanya, que no ho fan habitualment, i, bueno, que si un grup d'amics, vinga, ara fem aquí, enllacem aquesta ruta, pim, pam, pum, una mal la pedra allà fotuda, pam, turmell en l'aire. Altres comuns, també. Gent que va a caminar a la platja. Clar, un terra més inestable, no anem amb bambes, i depèn de com, si és una miqueta el turmell inestable, perquè no està treballat durant l'any, pam, una mica de rebrincada.
I això que caminar per la sorra va també, no?
Enforteix, realment enforteix, perquè com que crea aquesta inestabilitat, ajuda a activar tots els elements estructurals del nostre cos que s'encarreguen a l'estabilitat pròpia del turmell. Però, clar, és com tot, posem un risc, no? És a dir, jo si aixeco un pes, sé que estic ajudant a ficar-me fort, però si em passo de pes, potser claudico i el que faig és un trencament de fibres, no? Doncs la platja ens ajuda a això, a treballar-ho, però al mateix temps hem d'anar en compte. Més coses. I aquesta que vas comentar, que mira, ens anirà bé, que és, per exemple, com el paddle surf, no? El kayak. Pues aquests dolors d'espatlla i esquena, no? Perquè tots visualitzem, per exemple, aquell moment en què arribes a la platja amb els teus amics, amb la família, amb la teva parella, veus allà al fons i dius, calla, tu, que això ho he vist amb gent per Instagram que ho fa i té pinta de ser molt divertit.
Podríem provar-ho.
Podríem provar-ho. Va, anem a llogar un pàdel, una taula de paddle surf o un kayak. Vale. El paddle surf, mira, jo tinc pendent provar-lo, eh? M'imagino una miqueta per on anirien les dolències, més per les caigudes que no altra història. Però pel kayak, per exemple, sí que ho puc dir 100% segur. Què sol passar? I és, ostres, és divertit, no? Entres al mar, normalment de dos en dos, que sol haver-hi un dels dos que fa més força que l'altre.
Sempre.
No? El de darrere, com que no el veuen, sempre té l'opció a repenjar-se una miqueta. Això ja són dinàmiques pròpies. Doncs bé, clar, comences a palejar. Em sembla que diria que és correcte, palejar amb els termes de caic. A fer palades. Ara no ho sé. Mira, ara tinc el dubte. Ara ho buscaria.
Després ho mirem.
Ara després ho mirem. Doncs bé, clar, comences i dius, escolta'm, va, a veure, anem per allà darrere, voregem aquestes roques, a veure què és el que hi ha darrere, que m'han dit que hi ha una platja que no s'hi pot accedir caminant, i llavors estarem tranquils i relaxats durant una estoneta. I comences, pam, a remar, i dius, carai, tu, em pensava que aniríem més ràpids i no és el cas, no? I potser et tires una hora d'anada fent exercici i després, clar, has de tornar, no? I en el moment, doncs, et notes fatigat. Ara bé, a l'endemà, la majoria de la gent està feta un cristo. Està feta que no s'aguanta. Perquè té agulletes per tot arreu de l'esquena, sobretot aquesta part mitja alta, juntament amb les espatlles, i estan fatigats, cansats i adolorits per tot arreu.
Trinxats. No poden amb la seva ànima.
Totalment, totalment. Pues això és molt, molt, molt comú amb persones que fan caiac. I no us penseu que els hi passa amb les persones que no fan exercici durant l'any. No, 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 no.
És igual.
És igual la persona. Per què? Per una senzilla raó. Perquè els moviments que es fan són específics pel caiac i la manera de treballar muscularment és específica. I durant l'any, a no ser que tinguis una banyera enorme a casa, amb corrents d'aire que puguis fer-ho i tinguis un caiac allà dintre, crec que no és habitual, no he escoltat mai que ho tingui ningú, doncs ve de nou, llavors,
no
aquesta
fatiga...
No treballes
d'aquesta musculatura ni d'aquesta manera, no?
Correcte. Evidentment, no? Si una persona va al gimnàs o fa exercici habitualment, no se'n sentirà tant que un altre que està estirat al sofà. Per tant, seria diferent. Però igualment, n'estic convençut que els hi passaria, no?
Pringaran.
Pringaran.
Pringarem.
Per tant, ara que ja hem ficat aquestes lesions, com ho prevenim? Vinga, tenim... us he apuntat quatre coses essencials, que ja n'hem anat parlant. Una, tot i que faci calor i pensis que el teu cos ja està en marxa, no. Fes un escalfament previ. Mobilitat articular, activació muscular. Dos, que també hem parlat, calçat adequat. Quan fem a distàncies llargues, hem d'evitar que sigui amb xancletes, calçat que no va lligat, etcètera, etcètera. Vale? Això, un apunt per tots els que aneu fer camins de rondes, camí de cavalls, etcètera, etcètera, aquella cala que m'han dit que és molt maca, 50 minuts amunt, 50 minuts avall, amb les xancletes aquestes, que déu-n'hi-do. Vale? I els que van a la muntanya, el mateix. No aneu amb la sabata, amb les bambes de 15 euros d'aquestes marques esportives barates, sinó aneu preparats perquè el vostre cos ho agrairà. Tercer, l'activitat, no anem del 0 al 100. Mica en mica, progressivament. D'acord? No podem passar de no fer res a fer 20.000 passes diàries. O de no fer res a fer 3 hores de pàdel seguides. Sí? Una miqueta de seny. M'encanta, la paraula seny m'encanta a mi. I per últim, i que això insistim molt durant l'any, que és escoltar el nostre cos. Sí? Si tenim dolor, fem una miqueta de stop, parem, avaluem, veiem si és important o no per poder continuar. Vale? Així que per l'esport, a l'estiu, combatre aquesta calor. Ja per acabar, sí? Eviteu les hores de màxima calor. Fem una hidratació de manera constant. És més important anar bevent mica en mica al llarg del dia que no que agafeu a les 10 del matí, us beveu 2 litres de cop i no beveu més fins l'endemà. 3, més coses. Roba transpirable. I si és de colors clars, millor per no atrapar tant la calor. Però, bueno, sobretot és la qualitat del teixit, perquè a vegades hi ha roba, teixit que atrapa molt la calor, tot i ser clar. I gent que es crema i diu, però si anava una samarreta blanca, ja, bueno, pues que la samarreta que portes és una porqueria. Vale? I també fer activitats, si pot ser, adaptades a aquesta calor. Tot el que sigui, pues, en alta muntanya, més fresquet, vale? Tot el que sigui prop del mar, vora el mar, perquè també et pot fer aquesta remullada, per si de cas, pues, intentar tenir-ho present, no? Perquè els cops de calor són habituals, d'acord? Com a petit recordatori, i a més ho he apuntat perquè no se m'oblidi, marejos, nàusees, mals de cap, a la pell vermella i seca. Això són símptomes de que es va cap a un cop de calor, vale? Què hem de fer? Parar immediatament, buscar ombra, descansar, hidratar-nos. D'acord? Així que només em queda dir, després de tot això, que gaudim de l'estiu, vale? Perquè l'estiu és per moure'ns, per passar-ho bé, per connectar amb la família, amb els amics, amb la parella. Si treballeu, ànims, segur que us queda poc per les vacances. Pels que esteu de vacances, continueu-les disfrutant. I a tots en general, perquè em sembla que ja no ens veurem fins al setembre amb la secció.
Sí.
Bueno, ja parlarem, però també...
Ara negociem el contracte.
Tots convidats també a venir a finals d'agost a la Festa Major, a la cursa. Vinga, aprofitem. Ja que parlem d'esport, parlarem només de la cursa avui. Vale? Així que res més. Disfruteu molt de l'estiu. I bueno,
si cal, sempre hi ha un fisio de guàrdia.
Ui, i tant. Escolta'm, jo estaré tot l'estiu treballant. A partir del 3 de setembre potser que em busquin, eh? Però fins al dia 2... Bueno, dies previs.
És un dir.
És un dir. Juliol i agost estarem aquí al 100%.
Adrià Solís, moltes gràcies per aquesta temporada durant la qual ens has tornat a acompanyar. Bon estiu. Bona Festa Major de Vilafranca i ens retrobem el curs vinent.
Vinga, fins aviat.
Una abraçada, adéu-siau. Acaben aquí les 3 hores diàries. Fins demà.